aprovar la investigació de la vacuna contra el coronavirus. El Centre Nacional de Ciberseguretat Britànic considera que els atacs cibernètics són constants i tenen com a objectiu organitzacions britàniques, nord-americanes i canadenques, i s'atribueixen als serveis d'intel·ligència russos. Es disparen, d'altra banda, els casos de coronavirus a Catalunya. Se n'han notificat avui 1.293 de nous. Aquestes dades eleven el total a 79.595 infectats per el Covid-19. L'increment suposa 355 nous casos més que ahir, que ja en van ser 938. I tornem a parlar de la vacuna contra el Covid-19, perquè hi ha bones notícies en la cursa per aconseguir aquesta vacuna que ajudi a frenar la pandèmia. L'assaig en humans des de la Universitat d'Oxford ha mostrat resultats prometedors, segons anuncien avui diversos mitjans de comunicació del Regne Unit. I segons acabem de saber, la peça principal del cas Pujol ha quedat vista per a judici. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, ha tancat la instrucció i enviarà tota la família Pujol a judici per organització criminal. La família de l'expresident de la Generalitat va formar part, segons el jutge, d'una organització que, aprofitant la posició privilegiada, social i econòmica durant dècades, va acumular un patrimoni desmesurat. I us expliquem també que el Palau Reial de Madrid ha acollit avui l'acte cívic a favor, en honor, millor dit, d'homenatge a les víctimes del coronavirus, presidit pels Reis d'Espanya i en la presència de tots els presidents autonòmics. I el Santuari Internacional de Lourdes ha presentat avui Lourdes United, un pelegrinatge internacional que s'ha fet durant tot el dia en directe i que s'ha emès de manera virtual. Ha estat la primera peregrinació mundial que es viu online. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel·lar amb el programa Plusvàlua.
Musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres a la Fórmula Estel, hits en tuits, música i actualitat. Actualitat i música.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com. Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Vaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la vanera i les vostres peticions.
Ràdio Estel.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CESC, dirigit i produït per Salvador Aragonès.
Bon vespre a tothom. Aquí Plusvàlua de Ràdio Estel us parla Salvador Aragonès. Que siguin feliços. Al programa d'avui tenim una gran varietat de temes. En primer lloc, parlarem de la situació econòmica provocada pel coronavirus amb l'economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Pere Guinjoan. En segon lloc, comentarem el document del síndic de Greuges que posa de relleu com l'escola privada concertada rep només el 60% dels fons públics que reben les escoles públiques. I ho farem amb el senyor Carles Camí, president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, que representa a l'escola concertada. Seguidament parlarem amb Cristina Torres, secretària d'Acció Social de Comissions Obreres, que ens parlarà de la regulació que ha de tenir el teletreball i dels ERTOs, expedient de regulació temporal d'ocupació, que preocupa bastant. Després parlarem amb el director financer internacional d'una multinacional francesa, Carles Aragonès, que ens parlarà com estan les empreses, com es veu des de França i des d'Europa l'economia espanyola durant i després de la pandèmia. I avui posarem la música de Maroon 5, Memories, en record a tots els que se n'han anat en aquests mesos de pandèmia moltes vegades sense poder despedir els seus. També nosaltres ens adherim a la memòria de tots els difunts. Que Déu els tingui a la seva glòria. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. Memories, memòries de Maroon 5. El coronavirus ha pogut arrencar moltes persones, milers i milers de persones, però no ens ha arrencat la memòria. I ara, com a fons de programa, tenim A Cornfield Chase, de la famosa orquestra Hans Zimmer de la pel·lícula Interestel·lar. tenim ara el senyor Pere Guinjoan, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon vespre, senyor Guinjoan.
Bon vespre.
La pandèmia que ens ha dotat molt i s'ha establert un ingrés mínim vital i molta gent a l'atur i a les ERTEs, com es pot pagar aquest deute? No hi ha cap alternativa a incrementar els impostos?
Miri, jo amb la situació aquesta que ens trobem ara de pandèmia,
sí.
Això origina unes despeses que són transitòries.
Sí.
Les que ha esmentat vostè, els ERTOs, l'ingrés mínim vital, les subvencions a empreses i autònoms. A mi, finançar això d'aquí, que són despeses, diguem-ne, provocades purament per la conjuntura de la pandèmia, finançar-ho amb deute no m'amoïna excessivament. El que passa és que està clar que la pandèmia també ha posat de manifest necessitats, diguem-ne, de reforçar el sistema sanitari i també de reforçar l'atenció a la gent gran a les residències.
És cert.
Això són despeses públiques que tindran caràcter permanent, és a dir, això ja serà per sempre. Això sí que penso que això hauria de ser finançat no amb deutes, sinó amb impostos. Diguem, la despesa permanent, diguem-ne, no?
Sí.
La que haurà de ser...
En cas de pujar els impostos, penso que no es podria fer de la nit al dia, això, sinó d'una manera escalonada, suportable per tothom, perquè no es pot de la nit al dia dius, ara l'IVA passarà, doncs, el 30%, no? Això no pot ser. Què pensa vostè?
Té tota la raó. Jo, és a dir, això hauria de ser posat en mesura perquè, a més, no oblidem que la pandèmia ha provocat una forta recessió a la...
Sí.
A la nostra economia, i per tant només li faltaria ara, diguem-ne, perdoni l'expressió, un xoc negatiu que representaria un augment impositiu, diguem-ne, de manera que sí.
I tant.
Diguem-ne, aquest augment d'impostos hauria de ser un piano.
I socialment seria dur. Un dels problemes més forts que les empreses tenen és que estan endeutades. El ciutadà viu amb sous inferiors als d'Europa, i no diguem els joves, quan no es viu amb l'ingrés mínim vital, que hem dit abans. No obstant, els diners hi són, estan per algun lloc. Com ho explica tot això?
Miri, jo estic... la consideració aquesta que fa que els sous a Espanya són baixos, els sous a Espanya són baixos, efectivament, i ho són en comparació als països del nostre veïnat, sobretot els del nord, perquè la nostra productivitat és molt baixa. La productivitat per hora treballada de l'economia espanyola comparada amb la productivitat per hora treballada de l'economia alemanya és gairebé la meitat.
No? Carai.
La meitat, posem un 60%. Clar, jo penso que aquest és el problema principal des del punt de vista econòmic que té l'economia espanyola, és a dir, la baixa productivitat.
Sí.
I aquí sí que em sembla que hauríem d'aprofitar la pandèmia i aquest ajut que ens vindrà d'Europa, esperem, per fer un gran pacte nacional de la productivitat, per posar-nos les piles, perquè està clar, per arribar, diguem-ne, a nivells de productivitat per hora treballada,
clar,
comparables al que els països del nostre entorn, no? Això sí que requereix un gran esforç. Jo em penso que ens hauríem de posar les piles.
Sí, sí, de fet, aquest és el problema. La pandèmia ha fet que tots els estats s'endeutessin, i que no són pocs els que tenen ja un endeutament igual o superior al PIB, al PIB, al Producte Interior Brut, i que ara augmentarà. Qui ho pagarà, tot això? Les classes mitjanes, com sempre?
Miri...
Li pregunto.
A veure, els impostos els paguen bàsicament les classes mitjanes. Per què? Perquè diguem-ne, les persones, diguem-ne, doncs, més pobres... paguen menys impostos i ja està bé.
Sí.
I les persones riques, com que amb aquesta economia globalitzada són molt mòbils...
Sí.
Pues,
se'n van als paraïsos fiscals i aquestes coses.
Exacte, diguem-ne, es domicilien a Andorra, no? Per dir...
Sí.
Viuen, i per tant, o es domicilien a Irlanda, o... I per tant, aquí hi ha una dificultat en imposar-los, no? Però és veritat...
Sí, ha sigut una bona batacada allò de l'Apple, no?
Sí, sí, això vol dir que les coses s'hauran de fer millor, perquè, a veure, també és veritat que aquestes grans empreses de la telecomunicació americana, no? Apple, Google, Amazon no paguen impostos, pràcticament.
Sí.
I, home, això és un escàndol que s'ha d'acabar, no? Això,
sí, sí, sí.
De la manera que sigui, posant-se d'acord amb els Estats Units o inclús sense acord. Sí. Però aquí hauria d'haver-hi un gran acord europeu, com a mínim, si no pot ser un gran acord mundial. Sí. Perquè el que no pot ser és que aquestes empreses tinguin força negoci, per exemple, dins d'Espanya,
sí,
i que Espanya, diguem-ne, dels beneficis que en treuen de la seva acció aquí, doncs pràcticament no en vagin duro. No?
Sí.
Això sí que s'ha d'arreglar.
Senyor Guinjoan, tot el que està passant, l'estalvi s'anirà reduint. Què passarà a la banca i a les caixes i entitats d'estalvi quan aquest estalvi sigui cada vegada més petit?
En part ve per l'estatisme, no? Hauríem de tornar amb una actitud més estalviadora, com la que havíem tingut anys endarrere al país, no? La taxa d'estalvi, com vostè diu, ha baixat molt, s'hauria de restablir, i, per tant, això hauria de formar part d'aquest pacte de regeneració econòmica.
Sí.
I pel que...
Crec que no hi és, amb aquest pacte, eh?
De la situació dels bancs i caixes... Bueno, les caixes, per desgràcia, no, ja no existeixen. Eh? Però pels bancs és crucial que estiguin ben capitalitzats ara. I que no, diguem-ne, i que els seus actius estiguin ben nets per poder recolzar financerament...
Això és complicat.
...la represa econòmica, no, quan vingui.
Això és, ara estan nets i tenen uns balanços... Déu-n'hi-do, no?
Sí, forts. Sí, ja no estan... Sí, però clar... Ara entre...
Després dels ERTEs i després de les ajudes de l'Estat, no sé, de l'ICO, no sé com aniran les coses. Perquè, senyor Guinjoan, els ERTEs els paga l'Estat. Els crèdits de l'ICO, almenys, en un 70-80%, si és que hi ha fallida. L'atur la paga l'Estat. Algú pensa que l'Estat és una caixa sense fons.
Sí, senyor. Tenim aquí en aquest país, si em permet...
Hi ha una mentalitat estranya aquí.
Sí, sí. L'Estat el tenim com una mena de bota de Sant Ferriol, d'allò que és inesgotable, no? Anem tirant de la bota.
Sí.
Això s'ha d'acabar. És dir, aquesta mentalitat estatista que tenim,
sí,
diguem-ne, en una concepció de l'economia sana, l'Estat ha d'estar per garantir la justícia i la pau. Però, diguem-ne, no tots els problemes socials i humans, diguem-ne...
Es pot resoldre.
S'ha de resoldre l'Estat, i per
sí,
tant, sí.
Sí.
En una perspectiva a mitjà termini, és important, diguem-ne, que fer tornar l'Estat al lloc que li pertoca.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, senyor Pere Guinjoan, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Que tinguin bon vespre, una bona nit i un bon estiu, també.
Moltes gràcies. Gràcies a vostès. I també tinguin gràcies. Bona nit i bon estiu.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Carles Camí, director del Centre d'Estudis d'Estocolm i president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, que representa l'escola concertada. Bon vespre, senyor Carles Camí.
Bon vespre.
Finalment s'ha reconegut per primera vegada a Catalunya i a Espanya el que costa l'ensenyament públic i el que costa l'ensenyament concertat. Millor dit, les ajudes que reben públiques que reben el sector públic i el sector privat concertat. La concertada rep un 60% menys que l'ensenyament públic. Això ja se sabia, però no hi havia un informe oficial que ho certifiqués, i d'aquí tanta polèmica i tants rius de tinta que ha corregut. El síndic de Greuges demana que la Generalitat inverteixi 1.164, repeteixo, 1.164 milions d'euros per acabar amb el que se'n diu segregació escolar. Com ho veu, senyor Capí?
Bueno, bé, jo, en primer lloc, enllaçant amb la introducció que has fet a la pregunta, s'ha d'agrair aquest reconeixement públic i explícit d'una reivindicació històrica i crònica per part del sector de la concertada de l'infrafinançament del concert educatiu, de les escoles concertades. Això s'havia negat, s'havia enmascarat, i com que el discurs que venia des de l'administració era que el concert ho cobria tot, totes aquestes quotes o aportacions que feien les famílies es tenien que vestir i disfressar d'aportacions voluntàries, perquè no es volia reconèixer el que havia aquest infrafinançament. Per primera vegada de dia a la història, a més, curiosament, quan se sap el que costa un llit d'hospital, quan se sap el que costa una plaça d'una residència de gent gran, quan se sap molts costos d'aquests individuals, mai s'havia posat damunt de la taula quin era el cost de la plaça escolar pública i, en conseqüència, quin és el cost, no quin és el cost, què és el que li costa a l'administració cada plaça dia concertada. Torno a dir, per primera vegada s'ha posat això damunt de la taula a través d'una institució com el síndic de Greuges, per tant, que és fiable, i ratifica, constata, es diu i es reconeix públicament que el concert cobreix el 60% del cost de la plaça i el que equival a un 60% del que li costa a la pública. Per tant, aquí hi ha un estalvi molt important de diners per part de l'administració. Cuidado, estalvi que estan pagant els pares en forma de quota, en forma d'aquest diferencial, per arribar, jo diria, a la cobertura total pel funcionament de l'escola.
Sí, sí. El síndic de Greuges, els informes del síndic de Greuges no obliguen el govern, però el conseller Bargalló va dir que el curs que ve ja destinarà 33 milions, bueno, algo, perquè, en fi, sobre 1.140, sobre 1.164 milions és un... No, bueno, és una llàgrima al mig d'una bassa d'aigua.
Si mirem els números, objectivament, i això enllaça una mica amb la intervenció del que ho han entrevistat abans, el síndic quantifica amb aquests 1.164 milions a l'any que hauria de posar el Departament d'Educació per arribar a la gratuïtat total.
Sí.
I, per tant, arribar a la gratuïtat total és resoldre el tema de la segregació escolar, perquè hi hauria igualtat d'oportunitats per qualsevol família que volgués optar de forma gratuïta a una escola pública, a una escola concertada. Clar, aquests 1.164, perquè tinguéssiu una idea, això representaria que s'hauria d'incrementar només el pressupost del Departament d'Educació amb un 20%. És a dir, actualment el Departament d'Educació té un pressupost d'uns 5.400 milions.
Sí.
Amb aquests 5.400 milions, si han de sumar aquests 1.100, aniríem a un pressupost de 6.500 milions. Això és inassumible.
Això no pot ser de la nit al dia, sí.
L'únic que demanem la concertada és que es faci un calendari on es faci una programació per arribar a aquesta gratuïtat, sigui amb un plaç de 3, de 4, de 5 anys, i que això es digui, ho diria públicament.
Sí.
Mentre no es presenti aquest calendari, continuarem amb aquest infrafinançament històric i crònic de la concertada.
Permeti'm, senyor Camí, que avui he llegit que la preinscripció a les escoles, els alumnes vulnerables, que se'n diuen vulnerables o complicats o difícils, s'han baixat a l'escola pública un 10% i han augmentat a l'escola concertada un 10%. O sigui, que hi ha hagut un trasbàs d'un 10% d'alumnes que han passat de l'escola, d'aquests alumnes difícils, diríem, no?
Sí.
Que han passat de l'escola pública a la concertada.
Sí, sí.
Segons les dades del Consorci de l'Educació de Barcelona.
Sí. A veure, és cert, s'ha produït aquest trasbassament forçat.
Ah, forçat.
Alumnes que haguessin anat a la pública, que han anat, jo dic, a la concertada, amb el que és un pla de xoc que ha establert el Consorci de Barcelona. Per tant, buscant aquesta... més que a mi no m'agrada parlar de pacte contra la segregació, sinó que m'agrada parlar millor d'una millor distribució d'aquest tipus, jo diria, d'alumnat, alumnat amb necessitats educatives, sí que han reservat un número de places a totes les escoles concertades de Barcelona d'alumnes d'aquestes característiques.
Sí.
Penseu que hi ha hagut escoles que han hagut d'acollir 4 i 5 i 6 places d'aquests alumnes. Per tant, s'ha produït aquest trasbàs. També haig de dir, en honor de dir les coses com són, és de que els dos primers alumnes per unitat, per aula, que t'envien DNS, l'escola els hi ha de donar la gratuïtat. O sigui, la gratuïtat dependrà de l'escola. I només l'escola començarà a rebre algun ajut, algun complement a partir del tercer alumne per aula. Estic dient per aula. Per tant, si una escola té, per exemple, 3 unitats d'infantil i 6 de primària, que són 9, doncs 9 per 2, 18 alumnes serien finançats per la pròpia escola. Finançats per la pròpia escola i, qui ve a dir, financiat pel resta de pares, perquè són alumnes que ja venen amb la... amb l'informe d'alumnes amb necessitats i que no han de pagar absolutament res. Això també és un greu problema, diria, per moltes escoles concertades, sí, sí, de cara al seu finançament.
Doncs moltes gràcies, senyor Camí, que tingui un bon vespre i un bon estiu.
Igualment.
Passi bé.
Adéu-siau.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
I ara parlarem amb Cristina Torre, secretària d'Acció Social de Comissions Obreres. Bon vespre, Cristina.
Hola, bon dia, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. Els ERTOs, que són els expedients de regulació temporal d'ocupació, crec que això ho sap tothom, han anat molt bé per les empreses, doncs s'ha evitat un col·lapse econòmic. Ara bé, hi ha hagut empreses que n'han fet un abús d'aquests ERTOs pels treballadors, fent-los treballar no mitja jornada, sinó més de mitja jornada o una jornada completa. Vosaltres, a Comissions Obreres, heu detectat fraus en diferents empreses? Cristina Torre.
S'han arribat denúncies de treballadors i treballadores perquè nosaltres durant aquesta crisi hem tingut obertes vies de comunicació i sistemes online d'ajuda a tots els treballadors i treballadores, no només la nostra afiliació, i és cert que hi ha hagut empreses que han abusat d'aquesta situació, no? Que igual han pactat un ERTO de reducció de jornada i estaven fent treballar a la gent la mateixa quantitat de feina. El problema que tenim és que les persones en aquestes circumstàncies, que les empreses estan patint aquesta crisi econòmica posterior a la crisi sanitària, tenen por també de denunciar les empreses. Però habitualment, on nosaltres tenim representació sindical i on estem organitzats i on tenim vigilància, aquestes coses no passen.
Sí. Hi ha qui es queixa entre els treballadors que encara no han cobrat l'ERTO, que reconec que té una certa complexitat burocràtica, no? El mateix passa a l'ingrés mínim vital. Com ho expliques, això, Cristina?
Bé, s'ha produït un col·lapse en milers i milers d'ERTOs, cosa que no podia preveure cap administració pública, però també hem de reconèixer que les retallades tant de l'administració de l'Estat com de la Generalitat en els últims anys i que encara no s'havien recuperat els recursos necessaris perquè s'ha anat jubilant gent, per molt esforç que han fet tots els treballadors i treballadores públics, el col·lapse i aquesta quantitat de feina no es podia assumir en condicions. I, per tant, s'han produït molts errors i molta gent que ha cobrat malament. Jo crec que gent que no ha cobrat aquestes alçades, tenim pocs casos, concentrats en alguns elements de fallada del sistema que reconeix el propi CP i que nosaltres estem també intentant ajudar de resoldre. Però és veritat que aquestes persones que s'han trobat amb aquesta problemàtica ho estan patint i, evidentment, que les famílies, amb la situació de pobresa laboral que tenim en molts casos, no estan per suportar 2-3 mesos sense cobrar res.
Sí. Cristina Torre, la pandèmia i sobretot l'estat d'alerta ha fet augmentar molt el teletreball. Vosaltres, els sindicalistes, ja heu alertat que això pot ser una feina interessant, però que també pot provocar abusos. És a dir, que de totes maneres vostès volen que això es continuï siguent una feina voluntària.
Sí, el marc normatiu del teletreball a Espanya és una organització del treball, és una forma d'organitzar el treball i ha de ser voluntari per part del treballador i per part de l'empresa i amb caràcter reversible, vull dir que es pot provar a fer aquest teletreball i tornar a les condicions normals de l'empresa. El que sí que hem de reconèixer és que el decret d'alarma dona preferència a aquesta forma de treball a distància per evitar el risc de les persones treballadores al mateix virus, no? I creiem que ha estat una forma molt efectiva perquè al voltant del 30% de la població a Espanya i a Catalunya segons les estadístiques, durant aquests mesos ha estat fent el treball a distància i, per tant, ha estat una població totalment protegida del virus perquè ha estat a casa, ha pogut estar confinada i no hi ha hagut d'anar a la empresa.
Sí.
Bé, no ha estat una forma de teletreball planificada. Les empreses no s'esperaven que del divendres pel dilluns havien d'organitzar la feina d'una altra manera. No hem tingut els mitjans, ni les taules, ni els espais. I, per tant, bueno, això ha estat una situació d'emergència, però s'han de posar els mitjans adequats si això continua, perquè sembla que haurem de conviure molts mesos amb el virus. Continuem dient que és una molt bona mesura preventiva, evitar que la gent no es tingui que traslladar a la feina, però ara sí que hem de planificar aquesta feina i posar els mitjans, tant de desconnexió digital com els elements d'ajuda al treballador de com organitzar el treball. No considerar que el teletreball per si és una forma de conciliació, perquè no és conciliar fer tres coses alhora. No és conciliar que
això...
està tenen els nens.
Això és un increment de la feina, no?
És dedicar el temps que necessita cadascú per la vida personal i per la vida laboral.
Sí. En quant al teletreball, els sindicats heu demanat una regulació que garantís els drets del treballador. A quin punt està aquesta regulació, aquesta negociació per aquesta regulació, i què hauria de contemplar aquesta regulació?
Bé, aquesta regulació ha estat iniciativa del govern estatal, que és qui té les competències, i l'avantprojecte s'està negociant a la mesa del diàleg social a Madrid amb els sindicats i amb les patronals. Bueno, està en un punt molt incipient, és un document molt normatiu. Nosaltres creiem que el teletreball ha de tenir unes pautes mínimes que reguli que ha de ser voluntari, que el treballador i treballadora no ha de tenir despeses per treballar a casa diferents de les que tindria si treballa a l'empresa. No pot ser que tu t'hagis de posar l'ordinador, que hagis de posar la cadira...
El telèfon.
I la teva seguretat i la teva salut. Has de tenir els elements mínims per garantir la teva seguretat i la salut. I s'ha de garantir la desconnexió digital. Que estiguis treballant a casa no significa que et puguin encarregar feina a qualsevol hora del dia. I fins i tot nosaltres demanem que segurament seria bo que el teletreball s'acompanyi de certa flexibilitat, que hi hagi unes hores que l'empresa et pugui demanar per fer reunions, per entrar en contacte, però que la resta de la jornada pugui ser flexible i que permeti, en aquest cas sí, si tu pots organitzar la feina de manera flexible, sí que et pot permetre conciliar millor la teva vida familiar. Tots aquests elements s'haurien de regular de manera mínima i després també deixar ser marge a la negociació col·lectiva, perquè cada sector i cada realitat de les empreses és una mica diferent i nosaltres també apostem perquè es reguli i es negociï en el coneixement més proper de les empreses.
Doncs moltes gràcies, Cristina Torre. Ens ha informat molt bé de quins poden ser els abusos als treballadors, tant amb els ERTOs com amb el teletreball. I, en fi, ha donat una explicació de què és el que ens espera després, sobretot amb el teletreball, i què és, com era la conciliació. Que tingui un bon vespre, Cristina, i un bon estiu. Adéu-siau.
Bé, igualment, i cuideu-vos molt.
Sí, amb mascareta anem tots aquí. Moltes gràcies.
Adéu.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a CaixaForum.es. Fundació La Caixa.
Plusvàlua. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I ara tindrem en el programa Plusvàlua la visió de l'empresa, la visió des de l'empresa. I tenim aquí el... Veurem el punt de vista del senyor Carles Raconès, director financer internacional de la multinacional francesa Descours et Cabot, no sé si ho he dit bé, que és una empresa dedicada a B2B industrial, subministrament de material de construcció i canalització i directament d'aigües, etc etc. Facturen 4.000 milions d'euros anuals i tenen empreses per tot Europa i Nord-Amèrica, Estats Units i Canadà. Senyor Carles Aragonès va néixer a Roma i es va formar a Barcelona, on es va llicenciar en Ciències Econòmiques. Ha treballat com a financer en diferents empreses catalanes, italianes i franceses. Bon vespre, senyor Aragonès.
Bon vespre.
Bueno, resulta que totes les empreses, pregunto, totes les empreses estan en crisi pel coronavirus a Europa i al nord i a Amèrica del Nord?
Sí i no. A veure, hi ha empreses que precisament l'activitat que han tingut durant el confinament doncs han anat molt bé, depenent molt de l'activitat, del sector d'activitat amb el que estan centrats. Nosaltres tenim una gran diversitat de productes i toquem molts sectors d'activitat diferents, com ara el sector d'automoció, aquestes que treballen al sector d'automoció doncs estan molt tocades, el sector aeronàutic també.
Com el superaeronàutic, què és això?
El sector aeronàutic, doncs...
Aeronàutic.
Boeing, sí. Boeing, etcètera, no? Després, doncs nosaltres tenim la sort de tocar, de fer la distribució també d'EPIs, els famosos EPIs, equips de protecció individual, i que totes les empreses estan més focalitzades cap a aquesta activitat, doncs han tingut una pujada de vendes molt important.
Carai, els EPIs és el que està de moda.
Que això era una cosa més puntual, no? Això és una venda ocasional, i després, doncs, probablement, doncs, tornarem a l'activitat normal, no?
Sí, quan surtin les vacunes, sobretot, no?
Exacte.
A França, com afectarà als francesos la situació econòmica causada per el coronavirus? I Europa, en general, com ho veu vostè, això?
A veure, jo ho veig des del punt de vista, potser més de l'empresa, no? A veure, a França l'ajut del govern ha estat molt fort, molt fort. Jo crec que és el més fort de tota Europa i de tot el món, probablement. Els ajuts de les empreses pues, són totals i absoluts. O sigui, és una societat o un govern molt focalitzat en el suport de l'empresa. És vital, ells pensen que és vital, no? Llavors pues, hem tingut ajuts.
Com ha ajudat a l'empresa?
Pues, des dels ERTEs, per exemple, que es diu Chômage Partiel. L'empresa no paga res, és com un ERTE aquí, em sembla que es diuen, no me'n recordo l'expressió, però hi ha...
Digui-ho en francès, ja ho t'estimirem.
No, aquí... No, és quan aquí hi ha un ERTE que l'empresa no paga res, hi ha un ERTE, l'estàndard, que sí que paga els segurs socials dels treballadors. A França, l'empresa no paga res. Els treballadors cobren el 84% del seu salari íntegre.
I no paguen res de seguretat social?
No paguen, no. No, continuen les cotitzacions de seguretat social, però ells garantitzen el 84% del teu salari net.
Carai.
És un suport molt més fort, no? A nivell financer, doncs, també, els ajuts, com ha fluït tot el que és el finançament a les empreses ha estat molt impressionant, no?
Com s'ha fet aquest finançament? També a través d'una espècie d'ICO francès?
Sí, és el mateix, no?
És el mateix cas.
No, hi ha moltes més mesures, hi ha les assegurances de crèdit, les empreses pues, també tenen un suport per part de l'Estat, una garantia complementària a les cobertures que ells donen a les societats. Vull dir que és...
Que són les assegurances del crèdit?
Les asseguradores de crèdit.
Sí, i això funciona molt a França.
Sí, és fonamental, no? Bueno, però tot això, a veure, pues, tots sabem que això ho acabarem pagant, lògicament, no? Però sí que és cert que França pues, és una de les potències industrials, tenen un teixit industrial, tenen un pulmó financer pues, dels més grans del món, no? I entre cometes, ho poden permetre, no?
Sí. S'ho pot permetre, però ara els hi ve alguna garrotada, no? El sector aeronàutic, el sector de l'automòbil, perquè ni el PSA ni Renault estan, allò que es diu, tirant...
Estan bollantes, no?
Tirant caramelos, no?
Renault està... Bueno,
com?
Renault està pràcticament en quiebra, no? Està fallida, pràcticament, tècnicament. Podríem dir que està molt tocat, però bueno... Abans de deixar caure una empresa, un imperi com aquest, jo crec que es mourà cels i terra perquè no caiguin, no?
Sí. És el que penso. I des de la seva perspectiva, bueno, des de França, des d'una multinacional francesa, com es veu el futur d'Espanya després del coronavirus?
Oh. Això és la pregunta del milió. A veure... el coronavirus...
Aquí tothom parlem d'això, eh?
Espanya, no? Com es comportarà l'economia espanyola?
Ah, exacte.
No? Doncs de primeres, el primer que se'm passa pel cap és que el turisme té un pes molt important i està molt tocat. La construcció té un pes molt important, un 5% del PIB, em sembla, està molt tocat. L'automoció em sembla que pesa a prop d'un 10% del PIB i està tocadíssima, també, no? La restauració, etcètera. Vull dir que hi ha, diguem-ne, un 25, un 30% de l'activitat econòmica del país està molt tocada, no? I això difícilment s'aixecarà, no? Ràpidament. Vull dir, no crec que sigui una sortida de la crisi en forma de B, no? Forma de U o de B.
De UV.
Sí, de UV, correcte. Sí. Jo crec que...
Bueno, dic UV perquè el B...
Una L, no?
Sí,
no sé. És aviat lent, això.
Sí.
I dependrà molt de... Jo crec que en gran mesura de la recuperació d'altres països, no? Perquè no podem obviar que ara mateix les interconnexions entre països són molt fortes, no?
Sí, sobretot en França.
En França i en Alemanya, no?
I en Alemanya.
Països.
Sí.
Correcte.
El president del govern espanyol...
Disculint una miqueta, doncs... Pues, penso que Espanya pues, anirà a la cua, no?
Sí. Vostè creu que s'aprovarà aquest acord, diria, mutualitzat de les despeses del coronavirus a nivell europeu?
Pues,
perquè els holandesos estan que treuen foc pels queixals, els suecs també, en fi.
Home, és difícil. És difícil perquè és molt asimètric, no? I, com deia abans, no, la capacitat d'endeutament o de respondre, diguem-ne, fer front al deute sobirà és molt diferent, és molt asimètric entre els països europeus. No? Llavors,
sí.
Aquí és la torre de la Babel, no?
Sí.
És complicat, molt difícil. Sí. Jo ho veig complicat, vaja.
Bé, senyor Aragonès, el president del govern espanyol ha anunciat que augmentarà els impostos per cobrir els ERTEs, l'ingrés mínim vital, les ajudes supermilionàries a les empreses... Bueno, els empresaris s'hi han oposat radicalment. Com ho veu vostè, això? Quina és la solució a tota aquesta despesa extraordinària del coronavirus?
A veure, jo la solució no la tinc, si no l'esguia.
Bueno, jo dic la seva opinió, millor dit.
Sí. La meva opinió és que, bueno, clar, evidentment, jo penso el mateix, no?, dels empresaris, perquè trobo que una pujada d'impostos, al final, el que fem és castigar, com sempre, l'empresa, que és la que donen de menjar la gent i les classes mitjanes, i al final, amb un 20% d'atur, pues, al final, cada cop es concentra més la gent que ha de pagar això, aquesta factura, no? I clar, és un despropòsit, no? Si volem incentivar l'economia, el que estem fent és matant-la, no?, d'aquesta manera. Llavors, jo penso que això és un parche, no? Al final, quan tu tens una hemorràgia com la que tenim aquí, el que has de fer és tallar l'hemorràgia, vale? Llavors el primer que has de fer és retallar despeses, tal, però després has de mirar més a fons i veure què més podem fer, no?
Sí. I vostè hi veu alguna alternativa a la pujada d'impostos?
Jo crec que el que hem de fer és... El problema de les retallades a Espanya és que l'administració espanyola està duplicada, triplicada, quadruplicada, llavors és molt ineficient i les retallades tenen efectes a vegades doblement perniciosos, no? I per mi és un perill, això. I d'una altra banda, jo trobo també que precisament el que hem de solucionar és el problema d'aquestes duplicitats i triplicitats, no? I s'ha de simplificar, s'ha de aprimar molt a l'administració pública. Jo crec que és un despropòsit el que tenim aquí. No és un país com per tenir aquesta administració. Això de customitzar tots els serveis públics a un nivell capilar molt petit, això trobo que és realment caríssim i insostenible.
Sí. Doncs moltes gràcies, senyor Carles Aragonès.
Gràcies a vostè.
Director financer internacional de la multinacional francesa Descours et Cabot. Ho he dit bé? Bé, no ho sé.
Descours et Cabot.
Doncs moltes gràcies, bonsoir i bon estiu.
Bon estiu. Adéu.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I ara tenim el doctor Josep Maria Simón, metge oftalmòleg, president i emèrit de l'Organització Mundial de Metges Cristians i vicepresident de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona. Bon vespre, doctor Josep Maria Simón.
Què tal? Bon vespre.
Doncs, ens expliqui'ns una mica què és això de la Fundació, què és la Fundació de Casa de Misericòrdia.
Bé, la Casa de Misericòrdia és una institució que té 5 segles.
Carai.
Ja ve 500 anys, va ser creat per un metge i per un mossèn i per atendre nenes desvalgudes de la ciutat de Barcelona.
Ja en aquella època, sí.
Ja en aquella època. I també atenia doncs, a nadons que eren abandonats al torn, que encara conservem, al torn,
sí.
per persones que no volien el recient nascut. Aquella època
sí.
No es desfeien dels nadons com fan avui, no, amb l'avortament, sinó que s'abandonaven, es deixaven, i llavors, amb ajuda de monges... Amb ajuda...
I els criava una altra família, una altra institució.
Això mateix.
Sí.
I a partir d'aquí va néixer la casa, que ha tingut doncs, una vida molt llarga i glòries passades i suposo que també futures.
Sí, i és una fundació, o sigui, sense ànim de lucre.
Ara mateix és una fundació.
És pública o privada?
Les garanties del dret català i ajudem a nenes desvalgudes i altres persones, no?
Sí, o sigui, és una fundació privada.
Una fundació privada, això mateix.
Sí.
Això no vol dir que és una fundació privada de dret civil, però tenim un prior des de sempre, que és un mossèn doncs, que atén espiritualment a les nenes i també al patronat i altres persones que ho necessitin. I, per tant, té un component, una arrel cristiana impressionant.
Sí. Vostès van fer unes jornades al Palau Macaya, de la Fundació La Caixa, sobre enfortir la personalitat de l'adolescent, entre cometes. La manera va ser que l'adolescent no es divertís només en el botelló, ni l'alcoholisme, els porros i altres drogues. Hi van participar personalitats estrangeres i experts, on no hi va faltar experts de la policia judicial, criminòlegs, sexòlegs, degut a la pornoaddicció entre els adolescents. Com prevenir l'alcoholisme i l'addicció a la pornografia i el sexe dels joves?
La veritat és que és un repte per a la nostra societat, perquè és un problema que està creixent i els hem d'oferir solucions, hem de donar alternatives a la joventut, no? Jo crec que a base de parlar amb ells, d'estar molt atents al que ells necessiten i volen, però alhora oferir-los solucions, com pot ser l'esport, com pot ser unes tutories, com pot ser... dient-li la veritat, que és que la droga dona problemes, la pornografia no és sana, i jo crec que, i arran d'aquestes jornades, hi ha hagut alguns joves concrets que sabem que han deixat la droga.
Carai.
I això ens dona, sí, això ens dona una alegria, no? Després, perquè a vegades no saps el bé que fas, a on va, però en aquests casos sabem on ha anat i que ha tingut resultats molt concrets.
O sigui, ha sigut tangible aquesta vegada. De...
Això mateix.
Sí. I vostè com veu... Com veu que es pot resoldre aquest problema? Perquè, clar, diu, tutories, però, clar, els joves no volen tutories, volen, doncs, divertir-se i sortir al carrer i emborratxar-se, amb
bé,
altres paraules.
La gent jove, els adolescents, escolten, eh? Potser no escolten a segons qui, però, per exemple, escolten els avis. Una persona molt gran... L'escolten. Diu, carai, aquesta persona té 85 anys, té 90 anys, però m'està donant uns consells, està a punt de canviar d'aquesta vida a la següent i ho fa perquè creu que em fa un bé, no? Els escolten. La gent jove escolta. Altra cosa és que després puguin o tinguin la fortalesa doncs, de canviar, però jo crec que s'ha d'estar amb ells, s'ha de parlar amb ells, recolzar-los, donar-los alternatives. Hi ha alternatives molt bones d'ajudar els altres, de fer esport, de fer alguna cosa...
Voluntariat.
Això d'estar tants mesos d'estiu doncs, sense fer res concret, no? És bo fer alguna cosa.
Sí. Doncs, de totes maneres, per divertir els joves no és una cosa senzilla, no? I això ho sap tothom. I avui, doncs, hi ha tantes possibilitats i tantes... També vostès van organitzar una altra jornada dedicada a la infància i les malalties rares. Poden afectar en conjunt el 5,7% de la població general. S'estima que hi ha uns 30 milions d'afectats a la Unió Europea, uns 3 milions a l'estat espanyol i entre 300 i 400 mil a Catalunya.
Sí.
Són malalties rares. I, per tant, doncs, els pressupostos de salut es destinaran menys diners que altres tipus de malalties que són més comunes, com, per exemple, la pulmonia, la diabetes, ara el coronavirus, malalties coronàries, gàstriques, càncer, etc. Què ens pot dir d'aquestes malalties, doctor Simón?
Anem a veure, són malalties que necessiten de que la societat i els estats i les institucions autonòmiques, etc., doncs hi aboquin més recursos humans i financers, perquè algunes malalties n'hi ha unes quantes a la província de Barcelona, no són moltes, no? Després va sumant malalties i sí, a Catalunya hi ha unes 300.000 persones afectades, però és molt important estar a sobre. El Sant Pare Francesc ens ho ha dit moltes vegades i la societat està per això. La societat potser no està per fer coses molt senzilles, no? Però per ajudar una persona que té una malaltia rara i que té uns requeriments dietètics que potser costen 50.000 euros a l'any, no ho sé, però per això està la societat, no? I per això tenim que ajudar.
Sí.
I hem d'estar a sobre.
Sí. I quines són les malalties rares més comunes? Podria dir, si és que es pot dir que hi hagi algunes més.
N'hi ha moltes.
Més que d'altres.
Ja són d'origen genètic i tenen requeriments doncs, de dificultat de mobilitat o de dietes o d'estar o de medicaments, etc. Alguns medicaments la indústria farmacèutica no li és rentable fabricar. Altres no li és rentable i ho fan, perquè la indústria també tampoc són tan dolents com ens pensem a vegades, no? Però hem d'estar a sobre i recolzar aquestes persones amb tot el que necessitin.
Sí, sí.
Jo crec. I en aquest sentit, a Catalunya hi ha un gran associacionisme d'institucions que reuneixen a cadascuna de les malalties rares o amb grups. Tenim un teixit associatiu molt important aquí.
Sí. I vostè creu que això tirarà endavant i que a la llarga doncs, aquestes malalties rares, que continuaran havent-hi de noves cada vegada més, i llavors doncs, això es podrà tenir alguna solució mèdica? Aquesta... Vostè va dir l'altre dia, per exemple, si és que em permet, que el doctor Simón, que no és, ja sé que no és parent seu, el doctor Fernando Simón, va dir moltes coses, però en algunes d'elles estava potser equivocat. I vostè pot dir en quines estava equivocat aquest, el doctor Simón, o en què podria haver-se equivocat?
Respecte al coronavirus, va començar dient que hi hauria molt pocs casos. No?
Sí.
Això ha passat a molts països del món,
sí.
però després s'ha vist que no, això no ha estat així. Després es va dir doncs, que no calia portar mascareta llevat del personal sanitari o del personal d'atenció.
Sí, però no hi havia mascaretes pel personal sanitari, ni mascaretes, ni bates, ni ben poca cosa, vaja, de material.
De manera que hi ha hagut tants errors que un ha de rectificar, i en ciència, en medicina, s'ha de rectificar sovint, i admetre els errors. I a vegades els errors, ben estudiats, poden ser una font de renovació. Poden ser una font de renovació, de fer les coses millor en el futur, no? I jo crec que hem d'estar amb aquesta sempre inquietud de fer les coses millor i d'intentar servir millor la gent i, si ens hem equivocat, rectificar immediatament, no?
Sí, i vostè creu que aquesta situació que estem patint ara aquests dies, Hospitalet, a Lleida, a Osca, etcètera, de confinament i de portar tothom mascareta i d'estar, de marcar les distàncies de 2 metres, etcètera, és eficient tot això?
Anem a veure, hi ha una sèrie de coses quan una malaltia es transmet de manera aèria, doncs, evidentment, doncs, que la distància interpersonal és important, la ventilació és important, les mascaretes són importants, la higiene de mans, perquè sovint les persones ens toquem la cara, el nas, la boca, molts, i els ulls, també es, més...
Sí, moltes vegades al dia, em sembla, sí, perquè és un vici humà, em sembla aquest, no?
Sí, és una cosa doncs, que és molt freqüent, però hem d'estar sobre i fer-ho bé, i ajudar les persones a fer-ho també, no? A vegades vas a un lloc i dius, hi ha moltíssima gent junta, no porten mascaretes, no hi ha ventilació, potser hauríem de dir doncs, que s'espaiessin, no?
Sí.
I també les autoritats haurien d'estar a sobre. Penso, sincerament, i també honradament, i com a metge, que pel carrer, amb carrers amples, és absurd portar una mascareta. No, això no... no ni...
Bueno, sempre que no hi hagi algú pel costat. Ja.
Però amb espais tancats o amb carrers molt, molt, molt estrets, sí, és útil, encara que no sigui perfecte, el risc zero és molt difícil d'aconseguir, però hem de fer tots una mica millor les coses perquè això vagi de baixa i sobretot els nostres avis doncs, no pateixin, perquè al final, si ho fem malament, tothom està perjudicat, però especialment els nostres avis.
Sí. Doncs moltes gràcies, doctor Josep Maria Simón, per les seves explicacions.
Amb molt de gust.
Sí, que tingui un bon vespre i un bon estiu, doctor Simón.
Igualment. Aprofiteu el temps.
Molt bé, gràcies. Fins aquí el programa Plusvàlua de Ràdio Estel, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb la col·laboració de la Fundació La Caixa. Han participat al programa Pere Guinjoan, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Carles Camí, director del Centre d'Estudis TUCOM i president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, que representa l'escola concertada, Cristina Torre, secretària d'Acció Social de Comissions Obreres, Carles Aragonès, director financer internacional de la multinacional francesa Descours et Cabot, i, finalment, el doctor Josep Maria Simón, metge oftalmòleg, president emèrit de l'Organització Mundial de Metges Cristians i vicepresident de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona. El control tècnic del programa està Toni Huguet. Us ha parlat Salvador Aragonès. Que tinguin un bon vespre, una bona nit. Avui és la Mare Déu del Carme, patrona del mar i de molts països d'Amèrica Llatina, com Colòmbia i Xile, entre d'altres. Que siguin feliços. Adéu-siau.
I ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat